Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
És dimarts, dia 14 de gener. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de la instal·lació d'una unitat mòbil de control de la qualitat de l'aire a Sant Andreu de la Barca. Durant dos mesos estarà ubicada a la plaça Federico García Lorca i permetrà complementar les dades amb l'estació fixa que ja està disponible a l'escola del Josep Pla. Parlarem d'aquesta qüestió, escoltarem les paraules de la regidora de Medi Ambient, Mònica Julià. Comentarem altres informacions, si és que està en marxa les activitats del projecte educatiu del passaport Edonauta del mes de gener. Comentarem aquestes activitats programades. També parlarem de com afronta la ciutadania de Sant Andreu de la Barca l'encariment del cost de la vida aquest 2025, amb un reportatge, amb una enquesta a peu de carrer amb els santandreuencs i les santandreuenques. Parlarem amb Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, dels diferents tallers que protagonitzaran els propers mesos. Aquest mes de gener començarà un nou taller de música per a nadons que recordarem i comentarem tots els detalls avui en el Via Directa, com també comentarem tots els detalls de la setena edició del Canicross, organitzada pel Centre Excursionista Pitallat per aquest diumenge, dia 19 de gener, i que arriba amb novetats, incorpora la modalitat del Cani BTT. En parlarem avui amb una de les organitzadores d'aquest Canicross, amb l'Andrea Roldam, que forma part de l'organització del Canicross i també és membre del Centre Excursionista Pitallat, a més de ser corredora de Canicross, per conèixer tots els detalls d'aquesta nova edició. I també comptarem amb els espais dels companys de la xarxa ràdio, entrenant la creativitat, i també l'espai de sendes, un espai d'excursionisme on cada setmana us proposem diverses excursions que podeu realitzar, sobretot al cap de setmana. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició del Via Directa, la d'avui dimarts, dia 14 de gener.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
S'instal·la a Sant Andreu de la Barca una unitat mòbil de control de la qualitat de l'aire. Durant dos mesos estarà ubicada a la plaça Federico García Lorca i permetrà complementar les dades amb l'estació fixa de l'escola del Josep Pla. El vehicle, cedit per la Diputació de Barcelona, està equipat amb analitzadors automàtics i captadors manuals que permeten obtenir dades precises sobre la concentració de diferents contaminants en funció de les condicions meteorològiques, dades sobre el diòxid de nitrogen o sobre partícules PM10 o PM2.5. Mònica Julià, regidora de Medi Ambient a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Doncs s'ha instal·lat per tenir un segon punt de mesura de qualitat de l'aire i poder fer una mitjana entre l'escola Josep Pla, que està molt a prop de l'autovia, i una zona cèntrica del municipi, per veure si la qualitat de l'aire és igual en tot el municipi o hi ha una zona que pugui estar millor o pitjor, que, i poder prendre mesures amb aquestes dades concretes.
De fet, aquí a Sant Andreu de la Barca, que la plaça Federico García Lorca estarà durant dos mesos aproximadament aquesta unitat mòbil.
Correcte, s'ha posat fa una setmana i estarà aproximadament fins a mitjans del mes de març.
Què és el que mesurarà?
Mesurarà l'òxid de nitrogen i les partícules, les PM10 i les PM2.5, sobretot. I això, doncs, ens donarà la visió de com estem. L'òxid de nitrogen, bé, donat per sobretot la indústria i els automòbils, i les partícules, les PM10, les PM2.5, sobretot ens dona les partícules de pols que pot venir moltes vegades de la part subsahariana, no? I també ens perjudiquen a la part pulmonar.
Perquè és important aquest estudi que es farà després d'aquests dos mesos que serà aquesta unitat mòbil.
És important perquè es donarà dades per poder prendre decisions polítiques i tècniques de quines mesures són les més adequades prendre al nostre municipi. Sense aquestes dades no podem prendre aquestes decisions.
La regidora de la Medi Ambient, Mònica Julià, també ha comentat a Ràdio Sant Andreu en quina situació es troba la qualitat de l'aire a Sant Andreu de la Barca.
De moment, segons la normativa europea vigent en aquest moment, estem dins. Per exemple, l'òxid de nitrogen, el màxim és 40 micrograms per metre cúbic, i l'any 2023 estem a 28. Encara no tenim les dades del 2024, s'han de consolidar, però bueno, estan entorn a aquest número. Però sí que és veritat que per l'any 2030 la comunitat europea les vol baixar a 20 micrograms per metre cúbic, amb la qual ja no compliríem, no perquè tinguem un aire de pitjor qualitat, sinó perquè rebaixen el nivell mínim. I hem de treballar tot políticament amb mesures per poder millorar i poder complir.
Durant dos mesos, aquesta unitat mòbil aquí a Sant Andreu de la Barca, quan es coneixeran doncs, resultats o dades?
Aquesta unitat és propietat de la Diputació de Barcelona, es portaran a aquesta unitat i suposo que en un mes, cap allà al mes d'abril o maig, com a molt tard, ens han de donar els números que hagin sortit aquests dos mesos.
Serà això una bona eina per després, des del govern municipal, fer diferents actuacions, no?
I
en el cas de que calgui.
Sí, sí, i tant. És que és imprescindible. Si no tenim dades no podem prendre cap decisió, ni tècnica ni política.
Gràcies a la unitat fixa del control de la qualitat de l'aire de l'escola Josep Pla i la unitat mòbil, que durant dos mesos estarà a Sant Andreu de la Barca, permetrà obtindre una millor fotografia i més precisa de la qualitat de l'aire a la ciutat.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Continuem amb més informacions en el Via Directa i a continuació parlem de l'augment de preus d'alguns productes de cara a aquest any 2025. És un reportatge del nostre company Pere Joventí Balcells.
Com afronta Sant Andreu de la Barca l'encariment de la vida d'aquest 2025? El carrer ja nota en l'augment de preus que porta l'any nou i el focalitzen sobretot en el menjar i els impostos. Com és habitual, amb l'inici d'un any nou, algunes tarifes es revisen i això afecta les nostres butxaques. Aquest any tornen a pujar els aliments, l'aigua, la taxa de residus, la llum i tot plegat, en bona part perquè amb l'entrada d'aquest any nou s'ha recuperat bona part de l'IVA que teníem abans de la crisi derivada de la inflació. Els aliments bàsics tornen a tenir un 4 i un 10 % d'IVA, la llum passa del 10 al 21% i també puja la taxa de residus per adaptar-la a la normativa europea que obliga els ajuntaments a cobrir el 100% del cost de la seva recollida. A Sant Andreu de la Barca la pujada és d'un 10%.
No he ido a comprar nada todavía, espero que rápidamente lo note, pero seguro que sí, no hay duda, por supuesto, como dar miedo. Esto repuntará la inflación, menos poder adquisitivo, en fin, todo lo que contrae una subida de precios. Creo que la respuesta no la tienen ni los políticos, ni bueno, los políticos menos, por supuesto. Esto ya es insoportable, así de sencillo.
Es que la subida se va notando mucho. La luz subirá, el agua es una pura vergüenza, porque el agua pagas 15 euros de agua y pagas 70, 80 de impuestos. Pues mira, mirando los precios, porque tienes que mirarlo. Yo lo mismo voy aquí a un supe que voy al otro, no tiene otro remedio. Creo que sí, que este año va a ser un año difícil. Solución la tienen que poner los políticos, ¿no la ponen?
Yo creo que sí, yo creo que ya se va notando. En la comida, claro, todo es carísimo. Pues no lo sé porque se sigue ganando igual o menos que, o sea, la vida se ha encarecido de tal manera que hemos perdido poder adquisitivo.
Clar que ho notem, cada dia hem pujat. Amb la compra del menjar sobretot i amb les coses bàsiques han pujat, perquè jo no vaig ni amb avió ni amb aquestes coses que teòricament estan més baixes, però l'altre no es nota, el dia a dia no es nota realment. Jo ja no em plantejo com pintar. Em plantejo cada dia si puc arribar. Ja no tinc edat de plantejar-me molt a llarg termini perquè les coses estan com estan. Crec que la gent ens hauríem de manifestar. I no em refereixo a cap partit polític, sinó a la gent en general que estem patint aquestes pujades que no podrem suportar arribar a un moment. Penso que sí. La gent s'ajunta per veure futbol, s'ajunta per veure espectacles de música i no s'ajunta per lo que és realment important, que és el menjar nostre i dels nostres fills i dels nostres nets. Quan facin això, suposo que aniré.
Les tarifes del transport públic també s'encareixen un 3% a partir del 15 de gener de 2025. Pel que fa als ingressos de les llars, el salari mínim es troba en els 1.166 euros, però el govern espanyol vol que arribi als 1.134. També pujaran les pensions, que s'han revaloritzat un 2,8%.
Com és habitual, en el Via Directe també preguntem sobre diferents qüestions de l'actualitat als santandreuencs i les santandreuenques.
Via Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directe, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directe, amb tu.
Amb el nou any, l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca continua en marxa els seus cursos i també diferents tallers, com el taller de nadons, que començarà ben aviat. Avui ens acompanya Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Oriol Cusó, molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Bé, nou any i comencen de nou aquests tallers que organitzeu des de l'escola, no?
Així és, exacte. Arrenquem un segon taller de nadons, n'hem fet un el primer quadrimestre, que va funcionar molt bé, i ara això, n'arrenquem un altre taller de 8 sessions, que farem els dimarts de 4 i mitja a 5 i quart, i això amb moltes ganes de tornar-lo a fer, que és un taller que sempre té molt bona acceptació per la gent, i això amb ganes d'arrencar-ne un de nou.
A més, un d'aquests tallers podem dir que molt familiars, no? Perquè tenim els nadons, però tenim els pares i les mares també que hi participen, no?
Sí, els pares poden, evidentment, entrar a dins del taller, perquè són molt, molt petitonets, i nosaltres, com que els donem eines, no?, també com per poder fer amb els fills, no?, de música, de moviment, i els ajudem també una mica com això, donar-los eines a les famílies perquè puguin també després emportar-s'ho a casa i treballar-ho a casa si volen.
Com es treballa en aquests tallers, Oriol?
Doncs, bueno, aquests tallers és això, treballem a partir de la música, de les cançons, del moviment, del fet de crear moviments per crear, no?, per remoure la canalla, no?, i de la repetició també, no?, amb les sessions anem repetint una sèrie de cosetes perquè ells vagin agafant també confiança i vagin coneixent les músiques per poder fer allò que la mestra creu que han de treballar.
Aquest primer contacte amb la música, no?
Uh-huh, exacte.
Pels més petits.
Sí, és a veure, la música ja des de que són, realment des de que abans de néixer, des de que estem a l'estómac, no?, hi ha molta teoria al respecte, no?, però de molta gent que t'ho recomanen molt, no?, de que quan està en procés de creixement el nadó a dins de la panxa, no?, doncs de posar-los música, i que realment és molt important i que els nanos, no?, ho senten, no?, i els hi va molt bé.
Hem de recordar que fins al dia 19 de gener hi ha el període d'inscripció d'aquest taller de nadons.
Ah, exacte.
A través de la pàgina web,
sí,
de l'escola.
Sí, això heu d'anar a la pàgina web de l'escola, emmdesap.sabarca.cat, i allà hi ha un apartat que diu preinscripció, cliquem allà, anem a tallers, i a tallers cliquem a taller de nadons, omplim el formulari, i llavors amb aquest formulari que ens envieu nosaltres ens posem en contacte amb vosaltres.
Seria els dimarts, són 8 sessions de 45 minuts i són a l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Ah, exacte. Sí, són les dates, afecten, com que són 8 dates, afecten 2 dates de gener, el 21 i el 28, després són 3 dies de febrer, 4, 11 i 18, i 3 dies de març, 4, 11 i 18.
L'horari?
L'horari és de 4 i mitja, 5 i quart els dimarts.
Per tant, fins al dia 19 de gener ja temps, tot i que les inscripcions, recordem, que són places limitades, uh-huh, i per tant, doncs, el primer que arriba, el primer que s'inscriu.
Ah, això mateix, com aquesta dita. El primer que arriba, el primer que seu, doncs aquí sí, el primer que arriba, el primer que té plaça, sí, exacte.
El preu aproximat, Oriol?
El preu aproximat són 300, em sembla, 800, dic, perdó. Són 37,97 era el mes, doncs són 75,94 euros.
Doncs per més informació la trobareu a la web de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, que per al mes de febrer doncs, també començarà un altre taller, en aquest cas de la banda de vent, però ara vosaltres poseu a disposició a les persones que estiguin interessades, a les persones joves, perquè és el taller de banda de vent de joves, dues sessions gratuïtes per veure si els hi acaba d'agradar o no i si al final s'engresquen per apuntar-se i formar aquesta banda de vent, no?
Ah, això mateix. Sí, aquest any hem fet, a nivell d'extraescolars, hem obert un taller de banda de vent a primària, que es diu, vale, amb dues escoles, que ens està funcionant molt bé, i ara el que farem també és obrir un taller de banda de vent de joves, no? O sigui, de 12 en endavant, pels instituts i per nanos joves. I llavors una mica el que farem ara és que fem aquesta, a partir d'aquesta, em sembla que és aquest, és el 16, no? El 16 i el 23, els dos, aquests dijous de gener, farem unes classes obertes i gratuïtes perquè tothom que vulgui venir pugui venir a veure-ho, i llavors, depenent del resultat que tinguem, si hi ha gent que està interessada, a partir del febrer, doncs engegaríem un taller, engegaríem aquest taller. Que aquest taller, està bé també explicar-ho, és un taller molt pragmàtic, no? O sigui, ho aprenem en grup, a tocar la trompeta i el trombó, val? I llavors el repertori que fem és doncs això, un repertori de banda, que lo xulo d'això és que amb aquest repertori ens ajuntem també amb alumnes, amb altres alumnes de l'escola municipal, i tots junts toquem aquest repertori. Doncs, per exemple, al novembre vam tocar la festa de Sant Andreu, ara al mes d'abril doncs, tocarem amb la festa de l'escola, anem al carrer a tocar. Vull dir que és quelcom molt pragmàtic, no? Que és com ha de ser la música, no? La música i la dansa doncs, són arts, no? I són per ser fetes, no? I això igual, o sigui, s'aprendran unes notes i s'aprendrà a tocar per ja tocar un repertori concret de música que després tocarem tots plegats.
Per tant, joves alumnes de 12 anys en endavant, és a dir, primer és en endavant, que vulguin participar d'aquesta banda de vent jove, doncs que ara tenen l'ocasió de provar-ho abans d'apuntar-se definitivament en aquest taller. Per tant, són els dies 16 de gener i el dia 23 serà el vespre, 8:15 fins a les 9 aproximadament. Exacte. Dues sessions on tindran aquest contacte.
Exacte, aquest feedback, no? Exacte.
Que no cal haver tingut un contacte previ, no?
No, què va. A més, en aquest sentit, aquests tallers, és això, són tallers que volen ser igual que els de les extraescolars. És a dir, la música és una ciència, no? I nosaltres tenim una escola, i a l'escola s'aprenen, no? S'aprèn un llenguatge. I és veritat que nosaltres volem ensenyar aquest llenguatge musical, els pentagrames, les notes, bla, 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 i és fantàstic que així sigui, no? Però sí que aquests tallers són una mica més pragmàtics, no? És a dir, que no tenim partitures, és a dir, que no, la intenció no és aprendre llegint aquests tallers, sinó que aquests tallers, com t'ensenyen exposicions, com si diguéssim aquesta nota, es fa amb aquesta posició, aquesta edat, i ens anem molt cara a barraca, no?, que es diu. I on si algú ja volgués tocar més el trombó o la trompeta, doncs pot fer les classes individuals i aprendre més instrument o llenguatge, que nosaltres encantats que ho facin. Però aquí sí que anem a tocar molt unes cançons que es toquen en unes posicions i anem ensenyant una mica això, no? Pues posició evidentment mola perquè és amb els professors de l'escola, que són professionals, no? que saben molt bé el que fan i que t'ho ensenyen molt bé i que t'ensenyen molt bé la posició doncs, de la boca, en aquest cas, dels instruments de vent, i això, t'ensenyen les notes i anem a fer molt a això, que també que és lo guai, que és lo que nosaltres tantem potenciar molt, que són els conjunts, no? O sigui, nosaltres el que volem, en el fons, nosaltres tenim molt clar que tenim una funció social molt important, no? De que tu pots aprendre a tocar la guitarra o la trompeta a casa, però estàs sol, com si diguéssim, no? El YouTube, doncs el YouTube sí, et poden ensenyar coses, però aquí el que tenim de bo és que tens un profe que et corregeix, que en el YouTube no et corregeix ningú, i després que estàs en un conjunt de gent, que és lo xulo, no? O sigui, que vens aquí i estàs en un conjunt, i després a sobre després toques a fora al carrer o en un concert, i doncs, bueno, passen coses, no?, que és el que volem a l'escola, no?
I potser a partir d'aquí, tot i que no és l'objectiu inicial de l'escola, doncs algú s'hi pot dedicar professionalment, no?
Clar, evidentment, o sigui, lo xulo és partir de l'art, no? O sigui, partir de la música, partir del concert, partir del fer alguna cosa junts, no? I llavors després, si algú veu que té facilitats, que li agrada tal, doncs ostres, ja posarem més menjar a la taula, no? O sigui, diem, doncs mira, tu que se't dona bé, hòstia, doncs Jordi, per què no te'n vas a... No? Fem unes classes i tal, perquè tens facilitat, que et sembles i tal, però almenys donar l'oportunitat a que la gent pugui veure si té talent o no per la música, en aquest cas.
Doncs recordem aquests dos tallers, on aquestes dues sessions gratuïtes per a les persones interessades que vulguin formar part d'aquesta banda de vent de joves o participar del taller que començarà el mes de febrer, però abans, com dèiem, fins al 19 de gener hi ha oberta la inscripció per als tallers de nadons, no és la primera vegada que els feu, ja els heu fet, l'experiència ha estat més que positiva, uh-huh. i per tant, doncs, qui ha convidat tothom que aprofiti, no?
I tant, petits i grans, joves i de totes les edats, que tothom que vulgui, doncs, que s'hi apunti i que això, que encantats de rebre'ls.
Doncs Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i seguirem parlant de les novetats de l'escola.
Moltíssimes gràcies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Continuen a Sant Andreu de la Barca les activitats del passaport Edonauta aquest mes de gener amb més activitats.
En marxa les activitats del projecte educatiu del passaport Edonauta a Sant Andreu de la Barca del mes de gener. Aprendre a ballar sardanes, manualitats, jocs de taula o cinema en són algunes de les que s'han programat. Ho explica Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Sí, doncs com bé ja portem fent des del mes de novembre, cada mes, no?, publiquem un catàleg amb diferents activitats que els infants amb les seves famílies poden anar-hi. Recordem que són activitats gratuïtes i intentem, doncs, que cada mes hi hagi diferent tipologia d'activitats, activitats que tant recollim i que promocionen diferents entitats del municipi. Aquest mes tenim activitats, doncs, de l'associació El Dado Enroscado, on els infants hi poden anar a fer jocs de taula tots els divendres. També tenim des del casino, ens ofereixen, doncs, aprendre a ballar sardanes i també, doncs, a fer jocs de taula en família. Tenim dues activitats de manualitats, una es fa a l'Espai Jove i l'altra es farà en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran, i també tenim alguna activitat de cinema i una altra en col·laboració amb l'Escola de Música, que és, doncs, un seguit d'audicions que es fan a la mateixa Escola de Música i promocionada per tots els alumnes de l'escola. Llavors, sempre intentem, doncs, que sigui un catàleg divers, variat, que hi pugui, doncs, respondre a les diferents motivacions dels infants, en aquest cas alumnes de tercer i quart de primària del municipi que tenen el passaport. Els animem a participar, doncs, en aquestes activitats, sempre, doncs, buscant l'objectiu de connectar-se amb el seu entorn més proper i oferir, doncs, oportunitats educatives en el fora escola.
I per aquells que encara no coneixin aquest passaport Edonauta, com el podríem explicar? Què és, què significa per a la ciutat aquest passaport?
El passaport Edonauta, en primer lloc, és una oportunitat per teixir sinergies i complicitat entre les diferents entitats del municipi, reforçar també la col·laboració entre tots els agents educatius i alhora, no, doncs, parteix d'un simple passaport físic, no, que els infants se'ls va donar a l'inici de curs, i, doncs, pretén ser un símbol per valorar totes aquelles activitats i aprenentatges que els nens i nenes fan fora de l'horari lectiu, no? És una manera també de connectar els aprenentatges que es fan des de dins a fora l'escola i de donar valor, com he comentat, no? Doncs, a que tot el temps que els infants inverteixen en aprendre i a fer coses és educatiu i no només ho és el que fan dins l'horari lectiu, no? Per això, doncs, donem valor a que els infants i famílies puguin participar en aquest tipus d'activitats comunitàries que oferim en el nostre entorn.
I després, doncs, aquests nens i nenes van a aquestes activitats i els hi segellen aquest passaport amb el segell de l'entitat. Per tant, és molt important, doncs, aquest contacte amb aquestes entitats de la ciutat.
Sí, correcte. Llavors, la forma que tenim doncs, de plasmar no? doncs, aquests aprenentatges és posant un segell, que pot ser adhesiu o el mateix segell que té l'entitat, en aquest passaport, no? I així doncs, els nens van acumulant no? experiències i aprenentatges i ho representen doncs, aquests segells físics, no? Que hauran d'anar doncs, sumant al llarg de tot el curs fins a finalitzar les diferents experiències i activitats en les que hagin participat. I a final de curs, doncs, una mica l'objectiu és fer una celebració comunitària per donar valor a tot allò que han assolit els infants.
I d'aquesta manera doncs, els infants hauran conegut molt més la seva ciutat de portes en fora doncs, del seu centre educatiu.
Exacte, sí. Una mica a través de la diversitat d'activitats que s'aniran oferint, a partir doncs, d'aquest mes de gener cada mes se'n seguiran proposant altres activitats i de diferent temàtica. Estem cada mes no, buscant la complicitat amb les entitats del territori, que en tenim moltíssimes. Des d'aquí també doncs, animem a moltes de les entitats amb les que encara no col·laborem doncs, que puguin conèixer el Pla Educatiu d'Entorn i que puguin passar a ser part no, d'aquest teixit associatiu. I res, la idea és això, no? d'oferir quantes més activitats millor, pensant en activitats educatives, evidentment, i que puguem oferir activitats de qualitat de manera gratuïta al territori per a tots aquests infants de tercer i quart de primària i, en general, obert a totes les famílies.
I, per tant, doncs, tindrem activitats de donar-te, entenc, fins al juny, quan acabi aquest curs lectiu?
Sí, correcte. Hi haurà cartell d'activitats edonautes fins al mes de juny i abans d'acabar l'escola doncs serà una mica sorpresa, però en principi es farà una celebració comunitària per una mica per donar valor a tots aquests aprenentatges que hem comentat que es van realitzant a través de participar en aquestes activitats.
Perfecte, Elisabet, doncs anirem seguint de ben a prop tots aquests astronautes i totes aquestes activitats que feu des del Passaport Edonauta.
Gràcies a vosaltres.
Així doncs, aquest mes de gener l'alumnat de tercer i quart de primària dels centres educatius de Sant Andreu de la Barca podran aprendre a ballar sardanes, fer titelles amb mitjons, jugar a jocs de taula o gaudir de les audicions musicals de l'Escola Municipal de Música i Dansa. A més, també podran gaudir de cinema al Teatre Núria Espert.
Estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
Se'ns va fer tard.
Se'ns va fer tard. Va dir, no agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
I et deixo aquí sobre un cobrellit, perquè ara no, però després pot rascar. Ja veuràs. Si tens gana, vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa.
La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable.
Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un 5, fer un 8.000, fer quelcom
difícilment igualable. Però ja no passa res.
Només aquell silenci trencat pel meu somier potser no era el seu tipus, millor que no fer res.
Ai, Jean-Luc, aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què? Després tot això acabarà siguent
un rotllo patatero.
En una seqüència, una frase magistral. Una dona és una dona, no et preocupis, tant se val.
La dama de m'esplosa.
Ni tan sols vaig mirar-la i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no sé interpretar. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
Avui dimarts, en el Via Directe, comptem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio entrenant la creativitat. Avui, creativitat amb tasses.
Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
I amb moltes ganes d'entrenar la creativitat també aquest 2025 estem de tornada i amb la Roser Martínez aquí al capdavant. Roser, benvinguda.
Hola, què tal? Com estàs?
Doncs molt bé, bon any nou.
I bon any nou.
I tant. Sí, i tu sí. Has entrenat la creativitat aquest Nadal o no?
Sí, sí, ho he fet molt, eh?
Ho has fet molt.
Ho he fet molt
no
perquè...
No tinc cap mena de dubte.
He tingut convidats a casa i això ja fa que... Que sempre vulguis ser més creatiu. Jo sóc molt de fer taules molt decorades i de cuinar molt i de fer tot molt, molt en detall.
Per tant, la Roser sí que ha entrenat la creativitat el passat Nadal, però bé, toca ara, ja estem aquí a mitjans de gener, per tant, som-hi, seguim entrenant la creativitat tots junts amb els nostres oients i avui parlant de tasses.
Sí, i tot va venir d'això.
Del Nadal?
Del que et deia, del Nadal. Sí, sí, perquè, clar, vaig tenir que treure plats i gots i tasses i copes i coses i que no feia servir perquè, clar, hi va haver un dia que tenia 16 persones i al final vas traient tot, no? I jo m'agrada posar tot diferent, també és una gran sort, eh?
Sí, perquè,
per tanta gent...
tenir tot igual és complicat.
És complicat tenir-ho tot igual. Per tant, com que ja és una cosa que m'agrada, ja he fet bé. Però clar, he descobert coses que feia temps que no trevia i llavors dic, ai, mira, i aquí van sortir unes tasses.
Oh! I d'aquí la creativitat, eh?
I d'aquí dic, ostres, n'hem de parlar d'això.
Doncs avui parlem de tasses.
Sí. Tens alguna tassa preferida?
Sí.
Sí, a veure, com
sí.
És?
Som jo i ma germana d'esquenes, que surt Big Sis i Little Sis, de The Sisters, així que uns reis van arribar amb aquestes tasses,
a
pare gegant, d'aquestes que t'hi pots fer el cafè amb llet d'aquelles de veritat, dels que dura tot el matí.
Amb els cereals i tot, i quep, i tot, no?
Sortim les dues així d'esquena amb unes caçadores molt guapes.
Que xulo, que xulo. Jo també en tinc una de preferida. La meva, al contrari, és ben petita.
Sí?
És una tassa molt petita que vaig comprar a França ja fa un temps, una tassa antiga que al peu és a una copa de cava.
Oh, que xula.
O sigui, han enganxat...
Com la de la Bella i la Bèstia.
Sí.
Sí?
Sí, sí, però un peu més alt.
Val.
Un peu més alt i la tassa és així de color blau cel amb floretes i amb daurat, més moni,
home,
per un cafetó.
Fantàstic.
Mira, i per fer la foto, saps?
Això és perquè tu ets de cafè sol.
Ara no prenc ara cafè, no. Però...
I ets de cafè sol.
Sí, bueno, tot una mica, tot,
el que em posin.
Depèn l'ocasió, depèn l'ocasió.
Doncs avui parlem de tasses.
Sí, ens ambientem amb música.
Vinga, som-hi.
Va.
Doncs vinga, tots a ballar, creatius, ja estem aquí ben moguts, Roser?
Això anima. A més, aquesta cançó s'enganxa.
Sí, és d'aquelles que més o menys tothom té la coreo, eh?
Sí, sí, i jo ara, quan acabem el programa, encara hi estaré una hora amb la tassa, amb la tetera i la...
Ja passarà això.
Ostres, sí.
Doncs anem a parlar de tasses.
I parlem de l'origen de les nanses de les tasses.
Ah, que és el que, clar, és el que fa que sigui diferent a un got.
Ah, això mateix. Doncs sí, sí. Mira, parlem de, amb cultures antigues com la xinesa o la japonesa, les tasses, bueno, eren senzilles, no? I eren, no tenien nansa, de fet eren com bols. I a l'hora del temps el que aprenien és agafant la tassa, saps allò com que t'escalfes les mans?
Sí.
I fan aquest ritual que per ells agafar la tassa, el bol, d'aquesta manera, és simbolitzar respecte i calma durant el ritual del te.
Aquella imatge d'anem a fer el te, l'agafem amb les dues mans, xerrupes
sí.
Poc a poquet, no?
Sí, ningú pot interrompre aquest moment, és un moment, és un ritual.
Ritual, i tant.
No, llavors és una cerimònia. I va ser quan el te es va introduir a Europa, que va ser al segle XVII, i es van començar a importar aquest tipus de tassa xinesa, però els europeus van dir que això no, que es cremaven.
Clar.
No, llavors va haver una persona que va dir que aquí hem de posar-hi alguna cosa.
Perquè no ens cremem.
Perquè no ens cremem els dits, sí, sí. I va ser d'aquí on va venir la nansa, no? I llavors, clar, d'aquesta manera, doncs ja podíem agafar. Ja era una adaptació pràctica, eh? I canviava l'estètica totalment. I això va començar a Alemanya.
Aita.
Sí, perquè va ser en allà és on es produïa més porcelana en aquell moment, això era el segle XVII, segle XVIII, i allà va ser com van afegir les nanses i bueno, va tenir èxit. Bueno, va ser un tema innovador, veus?
Clar, revolucionari, persona, clar.
Una persona creativa que buscava solució a un problema en aquell moment.
I d'aquí va aparèixer la nansa de la tassa.
Això, i aquí li va fer aquest toc d'elegància. I el te, doncs, ja es va convertir doncs, en un ritual. Era com una activitat associada a l'aristocràcia i la burgesia, aquesta imatge que ens ve, de, sobretot a Anglaterra, no?
Clar, jo ara veig la tasseta petita amb el dit petit en, recte, eh?
Això, doncs, en aquí volia venir. Però, clar, això també es tenia molt entès com si fos alguna d'etiqueta.
Sí.
Però tot va començar perquè les nanses eren petites i no hi cabien tots els dits. I llavors, clar, el dit petit quedava fora. I llavors quedava el dit així aixecat, no?
I queda ben cuqui, no?
Bueno, en aquell moment sí que es va agafar una mica com a algo glamurós, però després es va anar distorsionant i ara no és glamurós fer
això.
Ah, no? No. Ara això no és etiqueta.
Ara és que vas de sobrat, si fas això.
Sí, ara no sabria dir-te el nom, però... però millor que no ho facis, no queda bé. Ara no queda bé. No, ara no queda bé. I... Ai, perdó.
Tranquil·la.
I bueno, i després de dir això, doncs que ja no és elegant. Ah, però mira, espera't, que si te'n vas al Japó
sí. I
fas el te i t'hi posen una tassa amb nansa i fas això del dit, saps què vol dir?
Què vol dir?
Que estàs fent una proposta romàntica a qui mires.
Què dius?
Sí.
O sigui, tu estàs allà, al Japó, eh? Amb algú a davant, allò, tu ben bonic, aixeques el ditet per fer el got i li estàs tirant els trastos el que tens a davant.
Exacte.
Carai.
Sí, sí, sí.
Home,
doncs
s'ha de vigilar, com passa
altres cultures. Vigila, vigila, perquè no saps mai què vol dir aixecar el dit, eh?
I depèn del dit.
Sí. Doncs mira, un detall curiós de les tasses petites, les de Nespresso, eh? Aquestes que són més petitones. En aquí, clar, és tan petita i va poca quantitat que tampoc caldria, perquè no et cremes.
No.
Perquè és petit, no? Vull dir, no. Però aquí sí que té una altra utilitat la nansa.
Quina?
Sí, doncs és l'apreciar l'aroma del cafè, perquè requereix una distància perquè apreciïs ben bé exacte el seu aroma.
Per tant, l'hem d'agafar per la nanseta.
I la nansa et fa això. Fa que mantinguis la distància perfecta per olorar-ho la mar de bé.
Ai, doncs així ens desperta més d'un sentit, eh?
Sí, o sigui que la nansa té el seu què, eh?
Carai, veus, sempre s'aprenen coses noves.
Sí, sí, sempre hi ha. I ara que seguirem parlant de tasses i varietat de tasses, i posarem una mica de música ja amb aroma cafè.
Vinga, ai, sí.
Fem el cafè.
Aquest tema, cafè de té canela, que sempre descobrim també bona música aquí, que la creativitat musical li posem cada setmana, eh, Roser?
Sí,
home,
sí,
això
sí.
Això no ens ho treu ningú, eh?
No, ens ho treu ningú. No.
Doncs has dit que parlàvem de tasses.
Ara ja hem fet el cafè, doncs ara parlarem d'innovació i creativitat en tasses.
A veure.
Mira, n'he buscat unes quantes. De fet, és que si poses tasses a Google, surten meravelles,
sí,
eh?
Sí, clar, ja m'ho penso.
És impressionant. Però mira, hi ha les tasses amb escalfador integrat.
Val.
És unes que ja porten una base amb un escalfador que es pot endollar i ja tens sempre el...
Sempre està el cafè calent.
Sempre està tot
calent. O el te calent o el que sigui,
sí,
no?
Sí, exacte. Llavors tens les que tenen compartiments, com calaixets.
Ah, sí?
Sí. N'he vist una que té com a sota com un compartiment per posar galetes o posar-hi el sucre.
Ai, portes la llet dels nens i la galeteta
i ja,
sota, no?
Sí, com un calaixet, saps? I així ja pots anar-hi posant. O una cullereta, si és petita, també, eh?
També
és xulo. Després hi ha les que canvien, o sigui, no sé si la teva canvia, no, la imatge és fixa, és una foto, no?
Sí.
Però n'hi ha unes que
canvien de color.
Canvien de color, o la imatge, quan poses el calent, amb la temperatura, surt al millor una imatge.
D'aquestes n'havia vist, sí.
Sí, doncs també hi ha aquestes que són xules.
Doncs sí que hi ha tipus de tasses.
Sí, després hi ha les que pots personalitzar, que tenen com pissarra, i llavors tu amb guix doncs pots escriure frases...
Ai, que maco, així a la parella, bon dia, vida, no? I li deixes
clar
el cafè
sí.
preparat allà,
sí,
no?
Sí, sí, però si no tens aquesta, un pòsit també va bé,
també,
eh?
Mira, versió barata.
Mira, ara m'ha sortit, veus, la solució. Llavors hi ha tasses a formes geomètriques, hi ha de tota mena, eh?
Sí.
Hi ha llargues, primes, en forma triangular, i després també tenim les tasses ecològiques.
Ai,
fetes amb material sostenible. N'hi ha que estan fetes amb bambú, amb closques d'arròs o amb altres materials reciclables o biodegradables.
Jo, mira, el portacafè, allò que m'enduc a la feina, és
sí.
de bambú.
Ah, mira, veus?
L'únic que té la d'allò en si és que no el pots ficar al microones. Li pots posar calent, però et recomanen no posar-lo al microones.
Ah,
per tant,
es pot desfer.
Hi ha d'estar, no ho sé, potser es va degradant amb el temps, això podria
ja,
passar.
Ja, clar.
No?
Bueno, és el que passa també a vegades amb aquests materials, sí que són molt bios, però... No duren de la mateixa manera, no? Però bueno, mira, són opcions que tenim.
Existeixen,
per tant ho podem escollir, no?
I a l'art n'hem trobat o no?
N'hem trobat, hi ha moltíssims pintors,
sí?
Hi ha moltes obres que inclouen tasses.
Uita!
ara perquè potser no ve el cap i no t'hi has fixat, però si pares atenció algun dia que comences a mirar o vagis a alguna exposició, veuràs que hi ha molts quadres que tenen tasses. I entre ells, en Van Gogh, per exemple, o en Renoir també, ho feien, freqüentaven a posar tasses a diferents obres.
Sí,
que és una cosa a tenir en compte, eh? Hi ha molts artistes que ho fan.
Ara m'hi faràs pensar i tot, eh? Allò a veure...
Sí, perquè ho donem com un objecte quotidià que no li donen gaire importància, però clar, si t'hi fixes, és que hi és, i està a molts llocs.
I tant.
És prou important una tassa.
Home, això vol dir ben cuidat, no? Si més no, ja et dona aquella...
Sí, i després també a la tassa, per exemple, en obres, com Alicia en el País de les Meravelles,
i tant.
Que sí, que tenim la Festa del Te, que és la festa molt, molt... Bueno, hi ha el barreter, no? I la llebre, que són una de les escenes més icòniques. I després també tenim a la Bella i la Bèstia, que abans ho has dit,
sí.
No? Que hi ha la tassa en Chip, que té
sí,
aquella esquerda.
El personatge més mono de tota la
pel·lícula. Sí, té aquella esquerda que mira que el fa únic, no? Autèntic. Sí, sí. I després, mira, amb cultures com la turca i la grega, les tasses també tenen una funció molt especial. I és que quan un cop t'has begut el cafè... Què ens queda? Ens queda el pòsit.
Sí.
I llavors amb allò saben, endevinen el futur.
El futur, clar.
I això es diu tassiografia.
Tassiografia, o sigui, l'important és la tassa.
Sí. Sí, 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 sí.
Ara m'has fet pensar en lo de l'esquerda de la Bella i la Bèstia, també, que les tasses és d'aquelles poques coses que un cop trencades conserves. Un cop esquerdades conserves.
Ara t'ho explicaré, això,
eh? Això, a veure, explica-m'ho. Sí.
Espera't, que primer et dic, parlant, ara ja ens anem cap aquí, eh? Mira, en una subhasta, una tassa de porcelana xina de la dinastia Ming, saps per quin preu es va vendre?
Ui, ara m'esgarrifaré, oi? A veure.
Una tassa, eh?
Una tassa.
No un joc, una tassa. 36 milions d'euros.
36 milions d'euros.
Sí, i aquesta tassa és la tassa del pollastre. Perquè té dibuixos de gallines i pollastres que simbolitzen la prosperitat i la felicitat.
Val, per tant, mira, tant fa, gastem-hi milions, que si tenim la tassa a casa segur que ens va bé tot, no?
Exacte, si tens una tassa blanca, dibuixa-li un pollastre i ja
I
valdrà.
Ja està,
ja tenim. El valor li poses tu.
I tant.
Doncs i ara ens anem al Japó, que és això que me deies de... No sé si em volies dir el mateix, però si no, ara en parlem d'aquest tema. Quan es trenca una tassa, hi ha una tècnica que es diu kintsugi, no sé com es pronuncia, però literalment és així, kintsugi, i és que amor, amb pastador, enganxes tots els trossets.
Què dius?
Sí, 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 sí. I llavors, clar, te queda la tassa amb les esquerdes i amb aquest or que es veu per aquí, no? I això és per restaurar, però a més que, clar, la fa molt més valuosa.
Home, clar, té or.
I simbolitza, com el wabi-sabi, doncs, la bellesa de les imperfeccions, no? Que hem d'acceptar totes les imperfeccions perquè és part d'un mateix. I a més et poden donar encara més valor.
Ai, m'agrada molt. Jo no, jo t'ho deia no per Japó, sinó per Osona, que a casa, doncs, aquelles tasses que dius està esquerdada des de fa anys ja, però és que és la meva tassa.
Yeah.
I no la canviaré, o sigui, tant me fa que estigui esquerdada, no? Allò, me la quedo, que moltes coses, quan ja passen coses d'aquestes, les apartem, les llancem. Les tasses no, les tasses tenen un gran valor.
I li dones utilitat, perquè ara en el consultori parlarem d'utilitats de donar-li.
Anem al consultori?
Sí.
Vinga, som-hi.
Vinga, va.
Doncs moment del consultori creatiu amb la Roser Martínez, a veure, què hem de fer amb les tasses?
Mira, que me vas trobar amb un d'aquests dinars, a la Mireia, la meva amiga, i que jo ja li vaig dir, escolta, que parlaré de tasses. I em va dir, doncs digue'm aquests a fer perquè jo en tinc moltes a casa i no sé què fer-ne.
Ai, tant.
I dic, pues mira,
Espera que ara em poso creativa,
faré un recull, mira, faré un recull i ja t'ho explicaré, li vaig
doncs
dir.
Doncs vinga, ja li passarem el link del programa.
Exacte. Tu què deies, que em fas alguna de les tasses trencades o velles o així?
No, les segueixo fent servir.
Ah, vale. Pensava que li donaves un nou ús.
No.
Doncs ara et donaré idees, per si vols, eh?
A veure.
Mira, una de les idees més xules per mi és fer-los servir com de test. I pots plantar-hi suculentes o cactus i tens, doncs, petits testos. Però és que, a més, ho pots elevar fent amb una paret o amb un panell de fusta, per exemple, posar-hi uns clauets i posar-hi diverses tasses, totes diferents, amb la planteta. Llavors tens un jardí vertical.
Home, i tant!
No?
Ai, que bé.
Podries fer un jardí vertical a l'habitació, per
exemple.
Quedaria
molt bé, amb totes aquestes tasses escardades, eh?
Clar, en trobaràs de tots colors, de totes mides, no? I amb els seus cactus i les cosetes.
Doncs mira, me l'apunto.
Més
idees. Primera idea, segona.
Vinga, per posar espelmes.
Sí?
Tant posar-hi l'espelma, diríem, a dintre la tassa, com per fondre la cera i fer tu doncs, la teva esperma.
Ah,
vull dir, pots fer les dues versions.
La cera calenta dintre i ja es queda l'esperma tancada.
Exacte, i
ja,
això, pots fer les dues maneres.
Carai.
També.
Què més?
La tassa no només per beure cafè, també pot ser per fer postres especials.
Sí.
I també per posar xutxes a l'hora quan tens convidats, a l'hora del cafè, doncs agafes tassetes boniques i l'emplenes amb xutxes, amb dolços.
Ai, molt bé, allà les llaminadures, els bombonets, el... Ai,
sí,
doncs
i fas servir tasses,
idea.
No? En comptes de bols aquests normals, no, no, tasses boniques.
Molt bé.
I una altra idea també pot ser per guardar joies amb un tocador.
Mm.
Clar, estem parlant de tasses monis, eh?
Clar.
Aquelles que tenen...
Amb estil, amb estil.
Sí, amb floretes, amb daurats, cookies, cookies, eh?
Cookies de veritat, eh?
Llavors, clar, fas tot un tocador amb diferents tasses, una pels anells, una pels arracades, oh, i també queda mono, eh?
Home, doncs no és una mala idea, perquè realment
no.
Les joies també costa molt, tu que ets experta, eh, joier artesanal, costa saber on posar-les
sí.
A vegades, has de tenir aquells ganxos, però si ajuntes masses collarets se't lien tots els fils i després quan tu vols posar perds la paciència, per tant, mira, les tasses
també.
Les podem utilitzar.
Jo tinc un armari gros que és preparat per això, però et diré que, o sigui, sí està molt bé perquè quedi maco i ordenat, però el dia a dia no m'és pràctic.
Val.
El dia a dia els acabo tinguent amb un tocador allà a sobre, les que m'hi poso
doncs,
més.
A dins de la tasseta, no?
Exacte.
Que almenys no es perdin.
Sí.
Doncs grans idees que ens porta sempre la Roser Martínez. Roser, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Igualment.
I ens retrobem la setmana que ve i ara aniré a fer anàlisi de les tasses de casa.
Ara mirar tasses per tot arreu.
Sí.
Gràcies, que vagi bé.
L'espai d'entrenant la creativitat, que també escoltem a Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa, un dels espais que ens ofereixen els companys de la xarxa ràdio per les diferents emissores de Catalunya.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
La setena edició del Canicross del Centre Excursionista de Pitallat arriba aquest cap de setmana amb novetats i també incorpora noves modalitats. En volem parlar amb l'Andrea Roldán, que és organitzadora, membre del Centre Excursionista de Pitallat i, a més, és corredora de Canicross. Andrea, tot a punt, no?, de cara a aquest diumenge, a la setena edició del Canicross que organitzeu des de la vostra entitat, no?
Hola, bona tarda. Sí, completament. Estem ja tot a punt, els últims preparatius. I ja et dic, desitjant que arribi el dia perquè portem molts mesos de preparació i volem que tot surti al detall.
Si et pregunto què té el Canicross, que cada vegada hi ha més adeptes, hi ha més persones que volen participar en companyia del seu gos, per què creus doncs l'èxit del Canicross?
Doncs mira, principalment jo crec que és el contacte amb la natura i el poder compartir-ho amb la teva mascota. Al final el cor enganxa i si ho fas amb el teu gos, doncs encara més. És una modalitat molt xula, que necessita una preparació prèvia també molt dura, però et fa gaudir molt i és això el que està enganxant cada cop a més gent.
En el teu cas, Andrea, com vas començar? Primer vas començar a córrer i després vas dir, ostres, que la meva mascota també hi participi, com va anar?
Sí, de fet, bueno, jo vaig començar, tinc un braco i vaig començar fa molts anys, però ell corria sol, bueno, deslligat, i aquí al poble vaig, de rebot, vaig acabar fent una de les edicions del Pitallat i a poc a poc, mira, vam afegir-nos amb un altre gos i ara ja 100% fem Canicross tots els anys. Portem ja 4 anys.
4 anys i, de fet, aquest és el setè que es fa a Sant Andreu de la Barca del Canicross. Per tant, amb els anys, doncs, cada vegada hi ha més gent doncs, que hi participa. I, a més, que és una prova amb tot un reglament que s'ha de seguir. De fet, la persona, doncs, el gos s'ha d'anar amb la persona. Explica'ns una mica quin és el reglament del Canicross.
Sí, bueno, de fet, és un esport que són modalitats que estem molt en compte al benestar del gos. Sobretot tenim molt en compte el tema doncs, de les vacunes al dia, hi haurà una veterinària, que Sara Valdés, d'aquí donar-li les gràcies per la seva ajuda. I ja et dic, és una modalitat on tot el que té a veure el material que s'utilitza, tant per la bici com per córrer, ha de ser un material reglamentari, que és un arnès de tir, una línia de tir i un arnès homologat per un cinturó homologat per l'humà. I pel que fa a la bici té una petita variació, que seria una antena especial que porta el manillar per poder evitar que el gos s'enrotlli o es faci mal.
És una de les novetats d'aquest any del Canicross de Sant Andreu de la Barca, que incorporeu aquesta modalitat que és el Cani BTT.
Sí, de fet teníem moltes ganes d'instaurar-la, a veure si aconseguim que es quedi ja per sempre. I sí, sí, seran només 4 quilòmetres, perquè amb el gos no podem fer molts quilòmetres, i les muntanyes del nostre poble ja saps que tenen molt de desnivell, però bueno, és un recorregut, s'han currat molt el recorregut, els companys de la bici, i esperem que agradi molt. Ja et dic, és el primer any, també hem afegit el segment Strava, que seran dos segments tant per Canicross com per Cani BTT, on hi hauran premis per part dels nostres col·laboradors. Des d'aquí donar les gràcies a Your Bike i Oms Bicis i a Nonstop. I ja et dic que és una setena edició que l'hem agafat amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i ve plena, carregada de novetats i de premis per tots els participants.
De fet, Andrea, si mirem els col·laboradors que vosaltres teniu de cara a aquesta edició i de patrocinadors, la llista és molt llarga, eh?
Sí, de fet, hem tingut molta sort de comptar tant amb gent local del poble, que de primera s'ha ofert a col·laborar amb tot el que han pogut, i també tenim patrocinadors i col·laboradors molt potents que ja són de fora de Catalunya i d'Espanya, com Nonstop o Konig o Yowa, per exemple. No em vull deixar ningú, però estem molt agraïts perquè Wow, els caldos Wow, per exemple, perquè és una ajuda molt gran que fa doncs, que la setena edició agafi un renom dintre del panorama del Canicross a Catalunya.
Un renom que considerem que ja el té, aquest renom que ara
correcte,
comentes.
Correcte, correcte.
I que a part d'aquesta prova del Canicross tradicional, després d'aquesta prova del Cani BTT, també teniu el Canicross infantil i la caminada.
Sí, sí, de fet el Canicross infantil aquest any el fem dintre del parc de Can Preses. És totalment gratuït, poden venir tots els nens que vulguin, i s'inscriuen allà el mateix dia. I pel que fa a la caminada, és un recorregut molt fàcil, d'uns 5 quilòmetres pels voltants del Pitallat. I res, de fet, estem tenint bastant èxit amb el tema de les inscripcions. Esperem que aquesta última setmana acabi de donar un últim empujón. I ja està. I amb aquesta empenta, doncs, a veure si aconseguim un èxit de participació.
Inscripcions a través de la pàgina de canicross.pitallat.cat. Serà aquest diumenge 19 de gener. La sortida i l'arribada serà al parc de Can Preses. Començareu ben d'hora, a 8:45 del matí ja comenceu les activitats d'aquest Canicross, que hem de dir que un any més també és un Canicross solidari. En aquest cas es destinen diners a la protectora Animals Sense Sostre de Vallirana. Vull dir, cada any el Canicross té aquesta vessant solidària.
Sí, 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 aquest any hem volgut col·laborar amb ells. De fet, vam tenir l'oportunitat de poder anar a visitar les instal·lacions i poder compartir un matí amb ells. La veritat és que la tasca que fan és espectacular, i crec que bueno, era un bon motiu per poder totes les aportacions econòmiques que hem rebut i que recollim aquell mateix dia, tant amb inscripcions com per part de patrocinadors i col·laboradors, doncs aniran destinades íntegrament a ajudar a aquesta protectora en les seves tasques del dia a dia.
Doncs Andrea Roldán, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar a qui participin i els que no participin al Canicross, com a mínim que vagin a veure el Canicross aquest diumenge. Què els hi diries?
Bueno, els hi diria que és una molt, molt bona aportació al que puguin participar, ja tant si és a la caminada com al Canicross o a la BTT, que és un esport que és una mica desconegut, però cada cop hi ha més persones que el practiquen, i convido totalment a que el provin. I res, que us esperem el diumenge amb molta il·lusió i amb moltes ganes de realitzar aquest Canicross Pitallat. Recordar que les inscripcions són fins al dijous, estan obertes fins al dijous dia 16, I sí que sé que per la caminada les podran realitzar el mateix dia in situ de manera presencial, i el canicross infantil també.
Per tant, tot molt fàcil, eh? I sobretot una pàgina web, canicross.pitallat.cat, on allà trobareu tota la informació i també la informació no només de les inscripcions, sinó també del recorregut. Andrea Roldán, com deien, membre del Centre Excursionista Pitallat, organitzadora també una part de l'organització del canicross i també corredora de canicross. Que vagi molt bé aquest diumenge.
Moltes gràcies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Després de les festes de Nadal, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha publicat una nova enquesta de valoració de les activitats del Nadal a Sant Andreu de la Barca. L'enquesta estarà disponible fins al dimecres 15 de gener, amb l'objectiu que la ciutadania posi nota a les activitats programades per continuar millorant les propostes i les activitats en anys futurs. A més de fer preguntes, per fer una valoració global, l'enquesta vol valorar actes com l'espectacle d'encesa de llums, els tallers infantils de Nadal del Fanalet de Reis, els espectacles infantils de Fem Cagar el Tió, la Fira de Nadal celebrada a la plaça Font de la Roda, el sorteig de premis de la campanya de Nadal del comerç local, el Fira Juga, la festa de Cap d'Any, l'arribada dels carters i carteres reials i l'espectacle d'arribada dels Reis d'Orient. L'enquesta també pregunta sobre el nou espectacle de Berta la Fanalera a la Casa de la Llum i si es valora la continuïtat de la Fanalera en els propers Nadals a Sant Andreu de la Barca. L'enquesta de valoració és 100% anònima i servirà per recollir les opinions, incorporar canvis de cara al Nadal del 2025. Es podrà votar fins al dia 15 de gener a les 23:59 hores a través d'un enllaç que està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també un enllaç que està disponible a través de la pàgina web de sabarca.cat.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
A l'altra banda del mirall, algú respira un bri d'oxigen que he oblidat. Mentre travesso amb un pudor, el trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que el matí segueix sonant a la finestra i en programació constant. No dic que no. Soc tripulant del pal major, d'alguna passa que m'alvira l'horitzó. Saps que la son fa olor de pa, hi ha una estació, la pressa viatge amb cert retard. Tinc punts de llibre per fixar-me el pensament. Sóc el costum d'un animal de cos present i encara penso la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar, la mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això, de veritat que jo només respiro dins d'una cançó. Diminutius per fer menys mal a les estrofes de la premsa elemental. Qui renta els draps si mai no plou? Va ser primer la solitud o potser l'ou? I de ben cert que posaria els peus al riu, però està prohibit dins un sistema productiu i encara busco la raó concreta del meu dia. La veritat són els motius que vam sopar, la
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
El santandreuenc Carles Pitarqui i l'abrerenc Adrià Archilla participaran a la nova edició de l'Unirate, el Dakar solidari per a joves estudiants emprenedors, que consisteix en una travessia de 8 dies pel desert del Marroc amb cotxes de més de 15 anys d'antiguitat. I s'ho faran al capdavant de l'equip del Festuca Racing a bord d'un set Ibiza de l'any 92. Tenim a Carles Pitarqui, que és de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Molt bona.
I tenim a l'Adrià Archilla, que és de Brera. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tots joves de 20 anys i que ara teniu un repte, jo crec que molt important. Això sí, aquest repte no s'iniciarà fins al mes de febrer, el que és el l'Uniride, però en aquests moments esteu treballant i força a l'hora de tenir el cotxe a punt, un set Ibiza de l'any 92. Expliqueu una mica, primer de tot, què és l'Uniride i després ja parlem del projecte del Fastuc Racing.
Vale. Bueno, començo. Pues, sí. Uniride, bàsicament, és un rally, és com un Dakar d'estudiants, per això va d'aquí el nom, i consisteix bàsicament en que tu has de fer un equip de dues persones, comprar un cotxe, en aquest cas, de més de 15 anys, que el nostre té ja 33, i reparar-lo, buscar sponsors, que és una de les tasques més importants pel finançament econòmic i del material que hem de portar cap allà, i això, i reparar-lo, aconseguir el material solidari que l'organització t'obliga a portar almenys 40 quilos o més, i ja està, i a l'aventura, al desert.
En el desert del Marroc, com dèiem abans, l'organització vol que els cotxes que s'utilitzin tinguin més de 15 anys. En el vostre supera i doble l'edat, amb un set Ibiza de l'any 92, uns 33 anys. Vosaltres sou, tu Carles, ets estudiant de nanociència i nanotecnologia, sí. I l'Adrià, en aquest cas, estudiant d'enginyeria de tecnologies industrials. Per tant, com veu coincidir vosaltres? No esteu estudiant la mateixa carrera. Com us veu conèixer i el fet d'emprendre tots dos aquest projecte? Adrià.
Doncs ens van conèixer a primer d'ESO, més o menys, a les classes d'anglès. Tampoc anàvem al mateix institut, no. Era a les classes extracurriculars. Sí, i no sé com va ser, ens van sentar al costat i vam començar a parlar, i a partir d'allà ens vam fer amics.
Sí.
I molt després, a batxillerat, sí que va vindre al meu institut, aquí al Palau, i llavors estudiaven junts.
Ja ens coneixia.
I aquest any, al febrer més o menys, em va contactar i em va dir: tinc un projecte, hem de parlar, anem a prendre un cafè o alguna cosa i t'ho explico.
Sí.
I llavors em va dir que era l'Uniride, que el volia fer amb mi i que havia de dir si el volia fer amb ell o no. Llavors li vaig preguntar a la meva mare què li semblava. Em va dir: sí, està molt bé. I li vaig dir: Carles, dona l'okay, perquè abans que em digui que no, sí, i que s'ho pensi.
No, a més, això jo crec que és molt important, el fet que estareu 8 dies al desert del Marroc convivint les 24 hores del dia, i aquí és molt important la coneixença de l'altre, no? Que hagi un bon rotllo, que sigueu amics per superar les adversitats que us pugueu trobar en aquell moment, no? I si us coneixeu de tants anys, doncs encara molt millor, no?
Sí, sí. No, i a sobre vaig dir, clar, perquè he tornat d'un viatge a Granada i vaig dir, bueno, vaig veure els cotxes aquests pujant del Marroc i vaig preguntar al meu pare: d'on surten aquests cotxes? I ell: no, que hi ha ral·lis, que fan ral·lis aquí al Marroc, de diferents. I vaig buscar per internet i hi havia molts. I llavors vaig buscar aquest que m'ha dit, hi ha un d'estudiants. El vaig buscar i, clar, vaig pensar, vale, és de dos. Qui pot estar tan boig? Perquè jo quan ho vaig veure vaig dir, vinga, va, per què no? Què pot sortir malament? I vaig pensar, qui pot estar tan boig que li agradi els cotxes, que el conegui, i que això al final és una aventura, és com crear una mini empresa, al final, és crear la teva marca. I el vaig contactar i doncs, aquí estem.
A més, ens veu enviar a la ràdio el dossier que vosaltres heu preparat, el dossier del Fastuk Racing. Ara m'explicareu el perquè del nom que heu utilitzat vosaltres. Un dossier ens explica tot el projecte, la part dels sponsors que també necessiteu per cobrir les despeses econòmiques de la participació del Uniride que fareu del 8 al 15 de febrer del 2025, que haureu de recórrer aquests 2.000 quilòmetres durant 8 dies pel desert del Marroc. Per tant, us heu hagut de treballar primer tot aquest dossier explicatiu, què és el projecte de l'Uniride, què és el que voleu aconseguir, com podeu aconseguir aquest suport econòmic, la història del Fastuk Racing, us presenteu vosaltres qui sou. Per tant, va molt més enllà de lo que és un ride, no? una cursa, sinó que aquí hi ha tot aquest treball. Tenia el cotxe a punt, que ja en parlarem del cotxe, sí, i de com l'esteu preparant, però tenia aquesta vessant de màrqueting també, no? Sí, que també heu de fer vosaltres.
Sí, bueno, vam anar al principi de tot, quan vam començar el projecte, que necessitaven alguna empresa que volgués col·laborar amb nosaltres, vam anar presencialment a les empreses d'aquí del voltant, picant literalment i parlant amb ells.
A porta freda.
Sí, a porta freda, i bueno, vam aconseguir contactes.
Sí, no, a veure, el que hem aconseguit, sobretot ara ja tenim uns quants sponsors que... les coses que oferim nosaltres és sobretot tema màrqueting, els donem visibilitat a través dels vinils del cotxe, ens estem treballant molt a les xarxes socials, o sigui, volem crear que la nostra marca sigui conegudeta per aquí, i clar, al principi és això, ens vam aportar molts nos, també alguns sí, però al final és això, és, nosaltres anàvem preguntant, anàvem explicant el projecte, i això considero també, a part de tot el tema de mecànica, aprendre mecànica, perquè al final allà també estarem bastant, o sigui, anirem amb altres equips, però tu, si et passa alguna cosa, has de saber què li passa al cotxe. A part de tot el tema aquest mecànic, és també això de buscar, de saber parlar amb la gent, anar a les empreses, presentar el teu projecte, i al final nosaltres, jo considero que durant aquest camí hem fet bastants contactes, al final el tema de mecànics, les empreses com t'ajuden, com funciona tot una mica, i la veritat que ha sigut... Bueno, està sent, encara no ha acabat, però sí, està sent un procés enriquidor.
De fet, l'Uniride té uns certs valors, no? Sí. Valors solidaris, no? Sí. Esteu també aprenent altres valors, no? En aquesta preparació, no?
Sí, o sigui, el projecte final, nosaltres no guanyem, com t'he dit abans, no guanyem ni un duro. Sí, de fet, nosaltres perdem diners, però aquesta no és
guanyeu
la qüestió.
Guanyeu experiència,
sí,
no?
Sí, però guanyem experiència, sí, al final en l'aventura.
Bueno, és el que deies tu, és com el típic voluntariat que fan els estudiants, sí, que se'n van a un país a, no sé, a netejar, i a canvi s'emporten l'experiència, no? Doncs nosaltres és com un voluntariat també, que ens, sí, anem a Marroc i repetim material, que el material que tenim ara mateix nosaltres és sobretot ortopèdic, cadira de rodes, tenim tacataques, muletes, i a part d'això sí que volem fer una recollida de joguines o de material escolar per donar-los directament mà a mà, perquè la cadira de rodes, penso que quan arribem a Algeciras...
Sí, la recullen i se l'emporten a gent que... Sí, ja tenen, hi ha organitzacions allà que ja tenen la gent seleccionada, perquè hi ha equips que porten, per exemple, altres cadires, bicis, sí que tenen ja la gent seleccionada que necessita aquest material. Després, material més petit com joguines i coses escolars, sí que ho pots entregar tu de mà a mà.
Sí, perquè un dels requisits és que heu de portar un mínim d'uns 40 quilos de material solidari.
Sí, correcte.
Vosaltres, ja amb la cadira de rodes, ja supereu, no? Aquesta xifra.
Sí, superarem per bastant la xifra.
Sí. I que aquest material heu d'anar dipositant en diferents punts, no?
Sí.
Durant el recorregut.
Sí, o sigui...
Hi ha aquesta cadira de rodes, que, evidentment, quan vosaltres arribeu, doncs ja la cedireu, però la resta l'he d'anar...
Sí, anirem passant per aldees, no?
O sigui, com per poblats.
Sí, molt petits, i al desert.
Sí.
I llavors allà, com cada any passa l'organització i l'Uniride passa per les mateixes, llavors, quan veuen els cotxes, els nens, ja s'apropen, no? Sí. I et demanen, i... Llavors allà és quan aquest material... d'escolar joguines, nosaltres li donarem mà a mà als...
Sí, o sigui, el material que més pesa, tot això de la cadira,
bonites, bici,
cal, si
sí.
portem alguna bici petita, tot això s'entrega al principi del ride, o sigui, sí. just abans de començar, que va, són per etapes. Doncs la primera etapa hi ha un camió que ja que ho porta directament a la gent que està com seleccionada per l'organització, que com que ho necessiten ja. I després tu el material aquest més petit sí que el pots anar portant dins el cotxe i el vas repartint durant, durant tot el rally.
No és la primera vegada que un santandreuenc, en aquest cas Carles, que participa a l'Uniride l'any 2019, van ser l'Albert Moya i l'Eugeni Gallego, que també van participar en aquest raid solidari. Ens van explicar que l'experiència va ser brutal. De fet, vam fer l'entrevista prèvia. Durant estaven allà, doncs també ens enviaven cròniques quan podien i quan el cotxe els hi permetia fer-ho, i després van venir també aquí als estudis de la ràdio a explicar la seva experiència. Llavors ells eren els Enrocats Team. Vosaltres sou el Festuc Racing. Crec que sí que heu parlat, no? Amb l'Albert Moya, no? Que sí. us ha explicat l'experiència. Sí. L'altre dia li vaig comentar de que vindríeu a la ràdio i em va comentar, home, és una experiència molt bonica, però sobretot comenta'ls de que se'n passaran molta pols i molt de greix.
Ja. Sí. No, sí, nosaltres penso que no som realment conscients del que farem, i perquè jo el veig al Carles molt tranquil, jo personalment també, però no és tan fàcil com sembla, penso, no. I que és dur, realment.
Sí, no, nosaltres vam contactar amb l'Albert, just el cotxe el vam comprar a principis de juliol, va ser, tot i que ja teníem parlat això del ride, i jo vaig buscar qui d'aquí de la zona deu haver anat.
Quin boig de
sí,
la zona.
Quin boig, no? Perquè clar, això està tot Espanya, Portugal sí. i Andorra. I llavors vaig dir, per curiositat vaig buscar per internet l'Uniride aquí a Sant Andreu de la Barca, i em va sortir també la vostra notícia aquí a la ràdio que el vam entrevistar l'Albert, i vaig buscar la seva empresa, tal, el vam trucar a l'Adrià i jo, i vam estar parlant amb ell durant una estona perquè ens expliqués consells, com ho van fer, com van preparar el cotxe, tema de buscar sponsors, i sí, sí, ja ens va estar parlant, i sí, sí, també ens va dir que una cosa de... que tragareu molta sorra, o sigui, haurem d'anar... Anirem com a la neu, però al desert, pràcticament.
Exacte. Esperem que després ens expliqueu l'experiència sí. aquí a la ràdio. Dèiem abans, porteu un set Ibiza de l'any 92, 33 anys, poso un antecedents, 2.000 quilòmetres que heu de recórrer durant 8 dies pel desert del Marroc. Com esteu preparant aquest cotxe? Com el teniu en aquests moments? Fins al 8 de febrer no s'inicia, del 2025.
Sí, sí.
Però com porteu el cotxe ara?
Doncs el primer que vam fer va ser... comprar els tubs nous, tots,
sí, tota...
la logia, sí. I els van canviar amb ajuda d'un mecànic, perquè nosaltres no tenim ni idea.
Sí, nosaltres tenim la idea justa de...
Sí.
A pena quasi ni canviar una roda.
Sí, bueno, ara sí.
Ara ja
sabeu canviar la roda,
ja
el volant i el que faci falta,
el que
no?
Faci falta.
Sí, ara sí.
I canviar el tot, sí.
Però al principi no teníem ni idea, clar. I ens va ajudar al seu garatge, un clandestí, sí. Vam...
El Carlos, el mecànic.
El mecànic Carlos d'aquí de Sant Andreu. I, bueno, ens va ajudar a canviar tot, el filtre també.
Sí, bueno, això, tema mecànic, de forma clandestina no vam portar ningú un taller, de moment, perquè ara necessitem canviar el radiador que se'ns va... Que hem tingut imprevistos d'última hora. Però, bueno, o sigui, les parts bàsiques, diguem, tots els tubs, les bugies, els filtres, l'oli... l'aigua, o sigui, tot això, la mecànica bàsica està feta. Després, el que ens pugui passar baixant d'aquí al Algeciras i durant el ride, doncs allà tenim assistència, però és el que t'he dit, o sigui, tu necessites mínim, els coneixements mínims i portar dins el cotxe el que tu puguis creure que es pugui trencar amb més facilitat i saber-ho reparar.
I cinta americana i brides.
Sí, diuen cinta americana, que allà està... Amb la cinta americana pots fer de miracles. Sí.
O si no, algun tutorial de YouTube,
sí,
no?
Amb
en aquest cas.
Amb vista de ser.
Quan vosaltres ja comenceu el que és el recorregut, aquests 2.000 quilòmetres en diferents etapes, hi ha alguna normativa més específica o no? Hi ha sistemes que no podeu utilitzar a l'hora de navegar?
Sí, la gràcia de l'Uniride, que a diferència d'altres rides, és que aquí t'obliguen, o sigui, t'està prohibit utilitzar el GPS mòbil, i tu vas amb un roadbook, o sigui, és un llibret que té 200, 300 pàgines, o sigui, els han de donar encara, i et donen les indicacions, per exemple, a 500 metres veuràs una palmera, gira a la dreta. Després, durant 5 quilòmetres segueix, i després, clar, i tu ho has de portar amb una brújula, que és el que has de portar, una brújula, el roadbook, que és el llibret amb les instruccions de les indicacions, i una aplicació que és per comptar, és només per comptar els metres, perquè no et perdis.
I realment s'obliguen una mica a portar un GPS, però és
sí.
només per l'organització,
perquè si passa
perquè,
qualsevol
cosa...
et puguin detectar.
Clar, que no acabem en, no sé, en
sí.
Senegal.
Sí, que...
és pel Marroc, eh? Sí. Qui dels dos conduirà, Carles o l'Adrià? O els dos?
Els dos.
Els dos.
Aniré
els
combinant,
dos.
No?
Sí, sí.
sí.
L'heu provat, el cotxe?
Sí, sí, ja l'hem provat.
Va bé?
Va bé.
Va dur? Va dur?
Va dur.
O sigui, sí, jo crec que ens posarem més forts quan vinguem. Si mengem bé i conduïm el cotxe, vindrem aquí més forts, perquè per girar la direcció has de tenir força.
Haureu d'anar al gimnàs, eh, en sí, aquests sí. dies. El cotxe, el color que heu utilitzat en el cotxe és molt visible.
Sí.
Recordem, Fastuc Racing, sí. però això és un joc de paraules,
correcte.
No?
Correcte. Clar, nosaltres al principi ens anàvem a dir... O sigui, ja teníem el nom que era... El nom seria Fastuc, però no sabíem si Fastuc Car, Fastuc Rail, alguna cosa així. Al final vam dir Fastuc Racing, però era amb la E. O sigui, el pistatxo és Fastuc, és igual és pistatxo en català. Però clar, llavors el meu pare em diu, i per què no li canvies la E per la A? I jo vaig dir, per què? Clar, llavors vaig veure el Fast... ràpid en anglès, Fastuc. Llavors tenim unes samarretes que es veu clarament el perquè, i és un joc de paraules d'això, i la nostra, diguem, el nostre logo és un pistatxo, és un fastuc amb rodes, i així ha sortit el...
Sí. Samarretes també les veneu?
També, sí. Són, sí, totes les samarretes estan a 15 euros cada una, 14,99, i tot el que traiem...
Això és màrqueting,
les...
eh?
Això és màrqueting, correcte. I tot això, però tot el que traiem de les samarretes, el que obtinguem, el benefici, també és tot destinat al projecte. I, bueno, i també més endavant, ja cap al gener, que ho fem el 26 de gener, muntem un tardeo així amb DJ, menjar, begudes, on el cotxe estarà exposat, que ja el tindrem acabat, i amb els vinils dels patrocinadors, tal, i la gent perquè ens pugui conèixer també, el projecte, pugui parlar amb nosaltres... I, bueno, i passar una bona tarda al final. I tot el que recaudem, pues, és tot pel projecte. O sigui, nosaltres no ens emportem res.
Això fareu al Bar de Gusta amb el 26 de,
correcte,
de gener, no?
Correcte.
Aquí ja faltarà poquet, eh?
Sí,
perquè
sí,
marxeu cap al Marroc a participar del Uniraid,
sí,
el que s'anomena el Dakar Solidari, perquè entre altres coses, com dèiem, els participants han de portar un mínim de 40 quilos de material solidari. Vosaltres supereu aquesta xifra. I abans que parlàvem del tema del suport econòmic, no? Del suport material, del suport econòmic, si hi ha alguna persona que ens estigui escoltant en aquests moments, alguna empresa que digui, ostres, pues, m'han caigut bé el Carles i l'Adrià, m'agrada el projecte que han presentat avui aquí a la ràdio i vull col·laborar amb ells, com us poden posar en contacte amb vosaltres? Correu electrònic, telèfons,
sí,
xarxes socials?
Sí.
Esteu xarxes socials, no?
Sí, correcte, correcte.
Sí. On esteu?
Estem a Instagram, a TikTok, també.
Com a Fastuc Racing, eh?
Correcte, a tot arreu. Sí. Tu busques Fastuc Racing...
I ja et surt, eh?
I ja et surt. Sí, sí, sí. Fastuc amb A, no amb la E.
Exacte.
Amb la... Fastuc Racing i ja et sortirem. I sí, qualsevol que vulgui... O també, més endavant, hi ha equips que ho fan, que obren el link, que és un GoFundMe, o la gent pot donar, per exemple, si jo que sé, si no vols la samarreta o no pots venir en tarda o qualsevol cosa, segurament ho farem ja més al final... obrir un link on tu puguis donar la quantitat que et sembli bé i també per ajudar al finançament. I les empreses, això, nosaltres ens estem a diferent... O sigui, hi ha molts equips que no diguem, es corren tant aquesta part de màrqueting a les xarxes i nosaltres sí que l'estem donant bastanta prioritat a tenir una bona estètica, a moure'ns també això perquè es doni a conèixer el projecte i al final perquè les empreses tindran el seu espai al cotxe on es veuran. A part de tot el bombo del moviment i bueno, i durant la nostra estada al rally ho gravarem tot, fotos,
sí.
I
també les nostres samarretes l'hem fet una mica que la gent les pugui portar,
clar,
no? Perquè
sí.
He vist unes samarretes que potser li fiquen el logo, pum,
clar,
al mig, en gran,
sí,
quadrat,
que de casa no surt aquella samarreta,
clar, correcte, sí.
Nosaltres volem que la gent, a part de que vale, són samarretes solidàries i ens esteu ajudant a nosaltres, però que de veritat, o sigui,
sí,
a mi la samarreta aquesta jo la veig a una botiga de roba i dic, hòstia, Pues sí, m'agrada, no,
sí, sí.
m'agrada.
Sí, sí, sí. I la puguin portar també, no?
Sí.
Vosaltres la portareu segur, l'Unirail.
Sí, sí, segur, segur.
Segons el dossier, vosaltres heu estimat el cost en uns 6.670 euros més o menys, no?
Més o menys.
O sigui que aquí poseu les despeses, assegurança, sí, manutenció, equipament, inscripció... Que clar, la inscripció ja són ja uns 1.890 euros.
Clar, la inscripció
euros,
ja quasi no? són 2.000, sí.
2.000, 2.000.
Però bueno, hem anat rebaixant, o sigui...
Clar, per exemple, la pintura també, que estava incluïda, no? Però... La pintura també, un sponsor, Looking Cars d'aquí de Sant Andreu, sí, ens ha ajudat amb la pintura. Bueno, l'ha fet tot a ell.
Sí. I o sigui, al final...
Llavors la... això redueix el cost, no? Sí. Total. Però si li sumem els imprevistos, sí, llavors sí que faran...
Sí, no, però o sigui, aquell era el pressupost perquè hem preguntat equips d'anys anteriors per tenir una mica una noció del que pot arribar a costar. Pues això, al final, entre sponsors que et donen material, t'ajudo amb això, tal, pues el pressupost va baixant. Pues el que diu l'Adrià, o sigui, si van sortint imprevistos, ara el radiador, ara tal, pues sí, està més o menys allà. Però...
Sí.
Doncs Carles Pitarque i Adrià Archilla, gràcies per acompanyar-nos a explicar el vostre projecte d'aquest Uniride, tot i que no marxeu o no estareu al Marroc fins al 8 del 15 de febrer del 2025. Segurament que tindrem una ocasió, una altra ocasió de fer una entrevista prèvia abans de que marxeu. Quan estigueu allà ja intentarem, sí, això, d'escoltar alguna de les vostres cròniques, i quan torneu que vingueu aquí de nou a la ràdio també per explicar la vostra experiència i el que heu viscut. I des d'aquí la ràdio, doncs, molta sort i molts ànims, i gràcies per haver-nos explicat el vostre projecte.
A vosaltres, a vosaltres.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
I a continuació tornem a proposar-vos diferents excursions. És l'espai de Sendes des de Ràdio Martorell per la xarxa ràdio.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut i senderisme. Què tal, amics i amigues, com esteu? Des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més, encetem un nou Sendes, el programa dedicat a l'hora, al senderisme, a l'excursionisme i als viatges. Assolim ja el capítol número 524, que en tan sols 25 minuts desplegarà un total de 3 continguts relacionats amb aquestes matèries. Els 3 d'avui són els que ara mateix presentem en el nostre sumari. Puig Ciutat és el nom d'un jaciment arqueològic ubicat en un altiplà proper a Oristà, al Lluçanès. Va ser destruït per la Guerra Civil Romana entre els partidaris de Juli Cèsar i els de Pompeu, i sembla ser que fou un importantíssim assentament poblacional en 3 moments diferents de la història. Avui l'Associació Arqueològica gira i continua excavant i en fa visites guiades. L'arqueòloga Àngels Pujol ens en dona tot tipus de detalls. També de serres transversals va la proposta senderista del Xavi Tió. Ens situarem a Anglès, a la selva, per pujar fins al cim de Santa Bàrbara, una ruta circular que ens escriurà al detall i de la que ens en farà, com no, la corresponent fitxa tècnica. I a l'apartat de viatges ens traslladem fins a Niça, ciutat francesa que és capital del departament dels Alps Marítims i integrada a la regió de la Provença, Alps i Costa Blava. Una de les nostres col·laboradores més habituals, la Cristina Duró, ens portarà a descobrir en 2 capítols els principals encants de la ciutat. Presentats els continguts, ens hi posem. Veniu? Doncs va, que marxem. Passejar pel Lluçanès actual és amarar-se del seu paisatge. Suau, serè, plàcid, tranquil. Molts adjectius se'ns podrien passar pel cap a l'hora de descriure aquest altiplà fet comarca. Però ves per on, totes aquestes sensacions de pau i de tranquil·litat que transmet el seu paisatge contrasten amb un passat on hi va haver l'antítesi: barbària, guerra i destrucció. Això va passar en concret al sud de la comarca, a mig camí entre els pobles d'Oristà i la Torre d'Oristà, al Puig Ciutat. Avui és una plana silenciosa, prop als vols de l'any 49, abans de la nostra era, va ser escenari d'una cruenta batalla que va destruir completament un important assentament de població. La guerra civil entre Juli Cèsar i Neu Pompeu en va tenir la culpa. I fa 15 anys, l'associació Gira, capitanejada pels arqueòlegs Robert Tamba i Àngels Pujol, va engegar un projecte de descoberta d'aquest jaciment, amb la col·laboració d'una àmplia representació de professionals i de les universitats, i amb un objectiu, saber què va ser Puig Ciutat. L'Àngels ens posa en context.
Als anys 80 s'havia extret grava i sabia que hi havia material, i anava sortint material en superfície quan llauraven, llavors se sabia que hi era, però la primera intervenció pròviament científica es fa el 2005 a càrrec de Roger Sala, del seu equip de sort prospecció arqueològica, i va fer una prospecció geofísica a l'indret, o sigui, passant amb un radar per la superfície, fa com una mena de radiografia del subsol, per entendre'ns. I llavors es va veure que hi havia doncs, indicis de murs i d'ocupació. I després, tenint aquesta informació, amb ell mateix i un altre company, amb en Carles Pedrós, doncs va ser el 2010 que vam començar el projecte actual.
Doncs un projecte que posa de relleu que aquest indret, ara un xic allunyat de les principals vies de comunicació, va ser un important lloc de pas. De fet, el topònim no és gratuït. Puig Ciutat ja apareix en documents de l'any 1000 i denota que allà hi va haver un important assentament de població.
Llavors és un indret que pel seu espai privilegiat, diguem, tant a nivell topogràfic com d'accés a recursos i de comunicacions, doncs ha estat ocupat al llarg de la història. De fet, sempre parlem això d'un eix transversal antic per aquest referent, aquesta comunicació est-oest, no?, des de la zona, tot pirinenca, la zona Empúries, zona costa, i també dels Pirineus cap a l'interior de la península Ibèrica, sobretot per l'esdeveniment més important, que és la Guerra Civil que va posar fi a l'assentament. Pensem que el fet de que aquest lloc hagi estat destruït amb aquesta violència només pot ser causat doncs, perquè el lloc era interessant i controlava una via de comunicació important, tant per un bàndol com per l'altre.
Del jaciment arqueològic de Puig Ciutat se'n coneixen tres fases històriques. La més antiga se situaria en el bronze final i les primeries de l'edat de ferro, més o menys entre el segle IX i el segle VII abans de la nostra era. La segona seria la fase ibèrica, entre els segles IV i el II. I la tercera, la d'ocupació romana, arrasa amb tots els vestigis anteriors. L'Àngels ens explica que l'excepcionalitat del jaciment rau en el fet que precisament la Guerra Civil Romana de mitjans del segle I provoca la destrucció de Puig Ciutat i que això ha possibilitat als arqueòlegs tenir una fotografia perfecta del seu moment final.
L'indret s'hagi destruït i no s'hagi abandonat fa que tinguem, a vegades dic com una foto finish del moment final, no?, de l'època romana, o sigui, tenim des de materials del dia a dia escampats pels terres de les habitacions en abundància. Objectes vinguts arran de la destrucció, no de la batalla, tenim armament, de fet tenim tot l'armament ofensiu de l'exèrcit romà, diguem, només ens falta l'espasa de moment, el gladius, a veure si ens surten properes campanyes. Tenim restes d'animals i restes humanes també mortes en el moment de la batalla, de la destrucció, per tant, ens permet tindre una imatge molt clara de què va passar a l'indret en aquest moment romà republicà. I a part, també tenim el fet de que el van encendre, o sigui, van calar foc edifici per edifici, i això també fa que se'ns conservin elements excepcionals que de manera habitual no trobaríem, com per exemple tenim un envà de fusta o una porta també de fusta completament cremada.
Eduard Blé, especialista en armament, va ser un altre dels col·laboradors en aquesta línia. Exemple de tot el treball arqueològic que va molt més enllà de l'excavació en si, ja que continua al laboratori amb l'anàlisi i la datació. Però deixem el laboratori pels especialistes i anem a fer el que ens agrada més, anar-hi. Podem fer-ho per via lliure, amb l'ajuda d'uns plafons explicatius, o bé a través d'una visita guiada. Ens hi dirigim. El primer que descobrirem és que l'orografia marca molt les característiques de Puig Ciutat.
El coneixem encara allò molt parcialment, però sí que sabem que és un espai emmurallat, o sigui, es troba ell mateix en un puig, diguem, d'una superfície plana, que fa 5 hectàrees, que no és pas petit, voltat per la Riera Gavarresa, sobretot pel costat nord i de Ponent, que ja li fa un cingle, per tant allà no cal cap sistema defensiu, però sí que pel sud i per llevant, els punts més accessibles, allà hi ha una muralla que el ressegueix, que ja l'hem anat veient en alguns trams.
Arran de l'antiga muralla, els arqueòlegs han descobert un seguit de construccions adossades, així com també les restes d'unes antigues edificacions més aviat de forma irregular a l'espai central de l'altiplà.
ara estem excavant un graner, concretament, i n'hem excavat de previs, que presenten una orientació no molt estructurada, pel que sembla fins al moment. Així que hi ha uns quants edificis arran de la muralla, que de fet formarien pròpiament la mateixa muralla, o sigui, la part posterior dels edificis, la muralla en si, i sembla que, com que és molt estret, els edificis aquests atossats a la muralla doncs farien com una mica de fet, hi ha l'estructura defensiva en si mateixos, per tant, ens hauríem d'imaginar un xoc, que de fet són, pel que hem vist fins ara, de moment, espais d'hàbitat, hi ha llars de foc, hi ha elements així de la vida quotidiana, doncs que serien aquests edificis arran de la muralla, i per això, pel centre, que és que comentava, edificis més irregulars d'orientació, diguem, o de posició, si més no. Segurament perquè l'ocupació prèvia condiciona una mica l'estructura de l'assentament.
El jaciment arqueològic de Puigciutat d'Oristà es pot visitar per lliure o bé, com dèiem, amb aquesta visita guiada d'una hora i mitja de durada a càrrec del Robert i l'Àngels. Es fa cada primer dissabte de mes a les 11 del matí i cal fer reserva prèvia a puigciutat@puigciutat.com. També podeu consultar tota la informació pertinent al web www.puigciutat.com.
Es fa el recorregut de l'entrada del parc arqueològic i es van visitar les diferents estructures que tenim obertes i museïtzades. Es passa també durant el recorregut per un espai expositiu que tenim al centre del parc arqueològic on tenim rèpliques de diferents elements. Ahí tenim des d'una clau de porta amb la rèplica d'un pany que es pot fer l'exercici d'obrir-lo, perquè són bastant diferents a les actuals, les claus romanes, i tenim rèpliques d'armament, per exemple.
I la mateixa Àngels Pujol ens explica que hi ha una altra manera més lúdica per descobrir aquest jaciment, sobretot pel públic infantil i familiar. És el joc de la Simona.
Que, bueno, és com un joc de... Representa que hi ha l'arqueòloga que et va guiant doncs, per diferents punts del jaciment, fent el mateix itinerari que la visita aquesta que et comentava general, i que planteja diverses qüestions en diferents punts fins a resoldre un... trobar la solució o fer un dibuix, diguem, a partir d'uns punts, unes referències que et porten cap a un punt on tenim un amagatall, s'ha de trobar el lloc, hi ha un missatge ocult allà dins.
Podem completar la visita al Puigciutat recorrent el bonic poble d'Oristà i el seu Museu de Terrissa Catalana, també anomenat com a Museu Roca Guinarda. Bé, però d'això ja en parlarem un altre dia als cendres. Quan el projecte del jaciment arqueològic de Puigciutat dic que compta amb el suport de l'Ajuntament d'Oristà, del Consorci del Lluçanès, de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. S'hi fan anualment dues campanyes d'excavació i se segueix excavant per anar descobrint més coses de Puigciutat. Un espai excepcional, envoltat d'un bonic paisatge rural, avui silent, però que va recuperant la seva veu gràcies a la tasca constant dels arqueòlegs.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
Temps per fer senderisme en el Sendes, per això es diu Sendes, precisament perquè ens agrada fer senderisme. Xavi Tió, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard.
Has vist quin joc de paraules per començar la secció avui?
És ben bé això, és ben bé això.
Molt bé, cap on ens portes?
Doncs avui ens n'anirem cap a les Guilleries, i en concret cap a la comarca de la Selva, per anar a descobrir un dels cims que envolten el poble d'Anglès. Si parlem de les Guilleries, tenim el punt més alt, que és Sant Miquel de Solterra, i tenim també Sant Benet, dos cims a cavall de Sant Hilari, Sacalm i Usó. I després tenim uns altres dos cims, menors, si voleu, que estan a sobre d'Anglès. Són Sant Gregori i també Santa Bàrbara, a banda i banda cada un de la Riera d'Usó. Sant Gregori, si recordeu, el vam proposar fa un any i mig, més o menys, passant pel Puig de Frou, i avui anirem cap a Santa Bàrbara, sortint també des d'Anglès. Farem una circular en sentit horari que ens durà a passar per les mines del Sant Pare, l'ermita de Sant Amans, enfilar-nos a la Rocassa, acabar de pujar fins a Santa Bàrbara, i després baixar del cim seguint el GR-178, passant pel Pla de Llancers i el Gran Casal de Bellveí, abans d'entrar de nou a Anglès pel barri de Bellpuig.
Avui les sempre enigmàtiques Guilleries, que són protagonistes de la nostra secció. Per on comencem, Xavi?
Doncs molt fàcil, anem a començar al Parc de la Font del Canyo, al sud del poble, al costat de la Riera de Sant Amans. En sortim pel carrer de les Escoles, cap al sud, per un senderó que segueix la riera pels camps de la Pedrosa. Sortim de seguida a la carretera de Ricec, passem pel costat d'una petita zona de xalets I a tocar tenim ja les mines dels Sant Pares, tot un conjunt d'edificacions en ruïnes, fetes de rajol, dites així perquè van ser una donació per testament el 1871 a la Santa Seu de Roma. Eren administrades pel bisbat de Girona fins al 1930, que en van sortir les darreres vagonetes quan van plegar. Passem primer per les ruïnes de les cases dels miners i dels dirigents de l'empresa que explotava les mines. Són edificis grans, de tres plantes. I trobem després les estructures dels magatzems al voltant del pou principal. I a l'altre cantó de la riera veiem, sobre un turonet, el tut de les mines. És una xemeneia també de maons per on sortien els fums de fondre la galena. És un tipus de plom que s'extreia de les mines. D'aquestes mines del Sant Pare, traspassem la riera de Sant Amans, passem pel costat de la masia del Risec i per un tram de pistes noves obertes al bosc arribem a l'ermita de Sant Amans. És un xic enlairada damunt la plana, és un antic santuari romànic del segle XI, molt ben restaurada el 2014, i d'aquí el que fem és comencem tot una llarga pujada per tot de pistes obertes per a l'explotació de castanyers que hi havia hagut a la falda de Santa Bàrbara fins a finals del segle XX. D'inici anem per una torrentada freda i humida, acompanyada de falgueres i molsa, passem per les ruïnes de Can Garriga, anem pujant fent tot de llaçades per un intrincat laberint de pistes, anem sortint a zones més soleies, acompanyats ara de bruc i d'arbossos i amb algun roure i alguna alzina surera, i força més amunt ens desviem un moment per anar a treure el cap a la Rocassa. És un sortint rocallós amb vistes cap a la plana anglesenca i prefaci de la panoràmica que ens espera des de dalt del cim. Ja només ens queda un darrer tram de pujada més forta tallant la pista principal que ens deixa al capdamunt del llom de la Serra de Santa Bàrbara, en un encreuament de camins per on passa el GR-178, que seguim cap a Tramuntana. Tenim a tocar l'ermita del mateix nom, situada dalt de tot del turó, a 850 metres d'altura. És un edifici allargassat que té una part de refugi i una altra part d'ermita romànica del segle XIII, amb un impressionant campanar d'espadanya sobre la porta, i tot situat en un entorn molt ben cuidat i amb unes vistes privilegiades, perquè cap a ponent veiem els dos cims principals de les Guilleries que dèiem, Sant Miquel de Solterra o de les Formigues i també Sant Benet, i per un extrem veiem que en surten els cingles de Tavertet i Rupit sobre l'embassament de Sau. Veiem també el cingle del Far sobre Sant Martí Sacalm. Cap al nord tenim vistes del Puig Sallansa i la Serra de Finestres, i tancant l'escenari veiem al fons de tot el Comanegre i el Bassegoda. I molt més proper, sota nostra, tenim Anglès i la Cellera, tancats pels cingles de Mer, que els separen de la vall de Llémena. Veiem també Roca Corba, amb els repetidors de televisió sobre Banyoles. I cap a llevant, tota la gran plana del Gironès, amb Salt i Girona i amb la muntanya dels Àngels darrere. El que fem és sortim del cim de Santa Bàrbara cap al nord, seguint el GR, que ens du primer per tot un llom entre arbossos i sureres, anem davallant fins al Pla de Llancers, passem per la Font dels Gossos i arribem al casalici de Bellveí. És una gran masia de dues plantes i golfes del segle XV, perdó, del segle XVI, amb un immens edifici adossat de principis del segle XX, que havia estat un balneari per a tuberculosos. De Bellveí, el GR ens acaba de baixar tallant la pista fins a entrar en una zona de xalets moderns, i més avall ens mena al barri de Bellpuig. I aquí ja, pel costat del cementiri vell i l'escola Pompeu Fabra, entrem de nou al parc de la Font del Canyo, on tenim el cotxe.
I després de la definició i la descripció de la ruta, anem amb la fitxa tècnica. Comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
Doncs estem parlant exactament de 14,7 quilòmetres.
Desnivell.
740 metres de desnivell positiu acumulat.
Temps.
Posem-hi unes 5 horetes de caminada efectiva, però que ens hi passarem tot el dia per anar contemplant tot aquest patrimoni arquitectònic o arqueològic.
Grau de dificultat.
Posem-hi 2 sobre 5... I a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Anglès, Sant Amans, la Rocassa, Santa Bàrbara, Anglès, d'un usuari força interessant que ja coneixem d'altres propostes i que es diu Jeb Bosch.
Molt bé, doncs aquesta és la proposta que hem fet aquesta setmana. Gràcies per acompanyar-nos, Xavi. Fins la propera.
Salut i República.
Sendes.
Hola, sóc la Cristina Duró i us explicaré la meva estada a Niça durant 3 dies pel pont de la Constitució.
Doncs Niça és, junt amb la seva aglomeració urbana, la 7a ciutat més gran de França. Una localitat de prop de 350.000 habitants, elegant, oberta al mar, envoltada del glamour de la Costa Blava i amb un marcat caràcter mediterrani, i a més, molt propera a la veïna Itàlia. En 2 capítols us expliquem els llocs més interessants de visitar a Niça i també tot allò que hi podeu fer. Primer, de 2 quaderns del viatger dedicats a aquesta ciutat francesa, Niça.
Si hagués de fer una descripció general de Niça, diria que Niça és una ciutat que s'aglutina al mar i va pujant de costa a muntanya, seguint el litoral de la Côte d'Azur. És una ciutat lluminosa, amb una posta de sol preciosa. Té una sèrie de renglera de cases que pot recordar el passeig marítim de moltes ciutats catalanes. Em va recordar algunes dels couplets més típics de la costa del Maresme, fins i tot a la zona part on passa la carretera nacional a Mataró, amb cases molt boniques, cases molt endreçades, algunes d'elles semblen les cases de l'Eixample dret de Barcelona, les típiques cases modernistes. Què més puc dir? És una ciutat amb moltes botigues, amb moltíssima vida, amb molta gent pel carrer, amb una oferta increïble de cafeteries, bars, restaurants, terrasses per seure a la platja. La veritat és que és una ciutat que val molt la pena. Si hagués de triar una zona per visitar de Niça, òbviament em quedaria amb la zona del Passeig dels Anglesos, que és el Passeig Marítim. És un passeig marítim en forma de badia, és un golf, a partir del qual pots anar resseguint tot el relleu de la Côte d'Azur. Té una costa molt visible, es pot reconèixer la fesomia de les cases. I a banda d'això, els colors del mar són preciosos. Quan parlen de la Côte d'Azur, realment fa honor al seu nom, perquè les aigües del mar són de color blau turquesa, malgrat ser hivern i estar la mar agitada. La mar tenia un color molt bonic, i més amb el contrast del sol, a l'hora que es va pondre que haurien ser 4:45. Una altra zona molt bonica que cal visitar de Niça i que està al costat de la plaça Massena és el corredor verd i el mirall d'aigua, que és una plaça que està ubicada en un parc que va en paral·lel a tota la costa, i en aquesta plaça hi ha com una mena de llac en el qual, facis com facis una fotografia, sempre es reflecteix als edificis que envolten aquesta zona. I en el cas concret dels dies que vam estar nosaltres a Niça, hi havia una arbre de Nadal i una nòria, i la veritat és que van quedar unes fotografies precioses. També prop d'aquí està la catedral de Niça, que també crec que cal visitar. Si seguim en paral·lel al parc en el qual es troba el corredor verd i el mirall, arribarem a la plaça Garibaldi. La plaça Garibaldi és una de les places més emblemàtiques de Niça. Seria una plaça d'aquelles amb solera que hi alberga alguns dels cafès més importants de la ciutat. Entre ells trobem el Cafè Turín, que si us agraden les ostres i les gambes, diria que és un lloc imperdible a la ciutat. Des d'aquí, a banda d'aquesta zona, és molt interessant la zona de la plaça Massena i el carrer principal, que va des de la plaça Massena fins al carrer de l'estació. És tota la zona així més cèntrica. També entre la plaça Massena i el passeig marítim hi ha una sèrie de carrers amb edificis bastant senyorials que conformarien el centre històric de Niça, que són bastant interessants de visitar. I com si diguéssim en direcció Monte Carlo, si partim des de la plaça Massena, podem anar al Mercat de les Flors, que és un lloc que, a part de vendre flors, òbviament, també venen productes típics d'aquesta zona de la Provença, com són, per exemple, sabons i herbes a lavanda, també alguns embotits, pans i fins i tot espècies. Des de la plaça Garibaldi podeu agafar un carrer que us condueix directament al port. Els carrers que condueixen al port són carrers en els quals hi ha moltes botigues d'antiguitats i brocanters, una zona que paga la pena de veure també. Quan arribes al port sembla que sigui un port normal i corrent, però en realitat té una molt bona vista i també podem trobar vaixells i llots espectaculars. Des de la zona del port, si anem en direcció un altre cop cap al centre de Niça, podem arribar a la Torre del Castell. I a la Torre del Castell hi ha un gran mirador des del qual es pot contemplar tot el passeig dels Anglesos.
Doncs punt i final, aquí s'acaba el trajecte del nostre programa. Un camí que hem fet entre l'Andreu Ortega, el control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés, edició i presentació. Recupereu aquest i anteriors capítols del Sendes als espais web d'alguna de les 35 emissores locals que emeten aquest programa o bé a través del podcast de la xarxa Més. Agraïts que ens hagueu fet confiança i companyia una setmana més. Ens emplacem al proper programa. Salut, cames i que tingueu bona ruta.
L'espai de Sendes, una de les propostes de la xarxa ràdio per les emissores municipals de Catalunya i que a Ràdio Sant Andreu, a través del Via Directa, també escoltem aquest espai des de fa diverses temporades.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya posa en marxa la Marató de Donants de Sang, la més gran de la història, una setmana durant la qual, com cada any, es proposen aconseguir remuntar les donacions i restablir les reserves de sang que s'han vist afectades per les festes de Nadal. És per això que fins al dia 18 de gener s'espera que al voltant de 10.000 persones vagin a donar sang a les principals hospitals catalans i també a les campanyes de donació de sang i de plasma que es fan en més de 100 municipis d'arreu del territori. Sota el lema de Som el que fem, la Marató d'enguany és una invitació directa a actuar i recorda que donar sang és un gest que ens defineix com a persones i ens acaba configurant com a col·lectiu i també societat. La Marató recull l'esperit solidari atribuït a tantes vegades a la societat i alhora també interpel·la els ciutadans a fer el pas necessari per participar d'aquest compromís col·lectiu de salvar vides.
A Catalunya no només pensem en el que som. Ho demostrem amb el que fem. Cada acció, per petita que sigui, ens defineix. I quan donem sang, som vida. Del 9 al 18 de gener tenim un repte. 10.000 donacions. Perquè som creatius, innovadors, emprenedors, solidaris, cívics. Som comunitat. Som el que fem.
Jo dono sang. I tu?
Aquest 2025, més de 70.000 persones ingressades als centres hospitalaris de Catalunya necessitaran alguna transfusió de sang, plasma o plaquetes provinents de la donació de sang. La veritat és que aquest any caldran més de 240.000 donacions per cobrir aquestes necessitats dels pacients, una xifra que es manté estable en els darrers anys, però que no vol dir que es pugui baixar la guàrdia. Del total de transfusions que es fan diàriament a Catalunya, el grup que requereix més transfusions de sang actualment és el de les neoplàsies, en un 34%, seguit dels aparells digestius, amb un 15,5%, i en tercer lloc hi ha el de les malalties cardiovasculars, que suposen un 12,3% del total. Les patologies cròniques lligades a l'augment de l'esperança de vida són les que requeriran més transfusions de sang en el futur. De fet, l'edat mitjana dels pacients que reben sang ha augmentat a la darrera dècada i se situa ja pels voltants dels 73 anys. Aquest grup de pacients de més de 70 anys representa el gruix majoritari dels receptors de sang, un 56,6%. L'altre grup d'edat més important i el que més ha crescut és el de pacients de 80 anys en endavant, que representa el 32% dels transfusos. A Sant Andreu de la Barca, la campanya de donació de sang serà el divendres 24 de gener al Teatre Núria Espert, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. També es farà campanya de donació de plasma. Per més informació i per poder fer la vostra reserva per donar sang, cal que us inscriviu a la pàgina web de bancdesang.net.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'avui dimarts, dia 14 de gener. Tornem aquest dimecres amb més informació a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa. Més informació a radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
Trec el cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Farem una pensió, els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit, de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. T'esperem, dius, al segon pis. Oh, oh, oh. Tot anirà bé i ara el món em diu que tot anirà bé i ara el cor em diu que tot anirà bé i ara el món em diu que tot anirà bé. Després
Recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent.